Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. Després d'unes setmanes marcades per la Fira del Vi, en les que hem centrat la mirada en la situació actual del sector, obrim avui la panoràmica per abordar altres informacions d'interès. En repassarem algunes entrevistant Teresa Pallarès, subdelegada del Govern a Tarragona. Serà en el primer bloc de l'informatiu. Abans, però, i com cada dissabte, els titulars destacats de la setmana. Es constitueix formalment la comissió que ha d'organitzar a Falset el referèndum sobiranista el proper 20 de juny. L'atur va continuar augmentant al Priorat durant el mes d'abril, seguint una tendència inversa a la de la demarcació de Tarragona, on va disminuir. Avui es lliuren els premis literaris de la 33a edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. Entrevistarem avui Teresa Pallarès, subdelegada del Govern espanyol a Tarragona i, per tant, màxima representant de l'Estat a la demarcació. La senyora Pallarès és filla de Marçà, així que no sé si quan ve de visita al Priorat, encara que sigui oficial, ve d'alguna manera una mica més relaxada. Bon dia, senyora Pallarès.
Hola, què tal? Bon dia.
És així, ve més relaxada, encara que sigui per feina?
Home, sempre vas a casa, no? Són espais i gent i cares molt conegudes, no? I això dona una certa tranquil·litat i un cert relaxament, és clar que sí.
Ha vingut, entre altres coses, a veure l'estat dels projectes finançats pel Fons Estatal d'Inversió Local, el FEIL. D'una banda hi ha Capçanes, la pista poliesportiva, i de l'altra també, aquí a Falset, la renovació de la plaça Àngel Marquès. Què li semblen aquests dos projectes?
Home, per part de l'Estat, la veritat és que és un plaer poder acompanyar els alcaldes, que són els que realment han prioritzat quins eren els projectes que podien tirar endavant amb aquests diners, i constatar que aquesta mesura, aquest fons estatal, és una mesura més de dinamització econòmica als territoris, no? Que per una banda ha creat llocs de treball, però també, diguem que agilitza una mica, no?, l'economia, el fet de que hi hagi feina, de que hi hagi gent que pugui tirar endavant projectes, i sobretot amb ajuntaments en els que aquests projectes difícilment d'una altra manera s'haguessin pogut tirar endavant, no?
A part d'això, què espera d'aquesta visita al Priorat?
Sempre que pujo, i pujo bastant sovint al Priorat, sempre marxes, diguem, amb qüestions noves que has descobert, no? O que has vist, o, per exemple, avui, evidentment, aquesta visita està ja molt planificada. He vingut a veure unes bodegues, a veure realment l'impuls que té el territori amb el tema vitivinícola, i recollir una mica totes aquelles demandes i necessitats que des del despatx no veus, tot i que, com us dic, és una comarca que conec i que hi estic propera, però és molt diferent pujar a l'Encamisada o pujar un cap de setmana a sopar a casa d'uns amics a pujar des d'un punt de vista oficial en el qual parles de feina amb els alcaldes i reculls una mica les necessitats dels municipis, no? I crec que això és important que ho fem els polítics, això és molt important.
Parlava vostè de necessitats. Quines inversions en infraestructures i equipaments hi ha en l'horitzó i que puguin beneficiar la comarca del Priorat?
Home, aquí dalt, amb infraestructures, ja sabeu que sempre la comarca del Priorat ha sigut una comarca que sempre la gent que som del Priorat hem reivindicat, no? És una comarca en la qual ja des de la pròpia Generalitat s'ha invertit molt en la millora de les carreteres, que la majoria de carreteres d'aquesta zona són Diputació o són Generalitat. Per part nostra hi ha tot el tema de la variant, que en el seu dia jo crec que va ser una obra molt important per Falset i pel territori. Jo crec que ha sigut una obra de millora important. En aquell moment, quan es va inaugurar, jo encara no estava de subdelegada, però us asseguro que m'hauria encantat poder-hi participar. Però ara estem, jo crec que bastant pendents també de les millores que es puguin fer amb la Nacional, amb la 420, que en un futur doncs pugui tindre també una repercussió mediàtica pel territori, no? En el qual, des del punt de vista també d'indústria, com hem vist també aquest matí, tenim ajudes a diferents empreses i emprenedors importants, sobretot lligats al món del vi i al món de l'energia. Jo crec que el potencial que té el Priorat respecte a aquests dos sectors és important i encara està per desenvolupar amb la seva amplitud.
Aquesta setmana coneixíem que l'atur havia baixat a la demarcació de Tarragona, no obstant aquí el Priorat ha seguit augmentant. Ja són 540 persones les que estan aturades a la comarca, és una xifra més que significativa. Ha tocat sostre? En quines previsions o en quines xifres estan treballant vostès?
Ojalà pogués tenir jo aquesta visió, no?, de poder dir que ha tocat sostre. M'encantaria poder-ho dir, no? Evidentment, les xifres de l'atur són xifres recollides a nivell global, i com és lògic, ara la campanya d'estiu, és normal que en una zona turística com la nostra, tota la zona de la Costa Daurada, hi hagi una expectativa de que redueixin aquestes xifres, no? Suposo que el sector d'aquí del Priorat no és un sector tan de puntes, diguem, tan estival, sinó que és, diguem, que el sector agrícola o el sector lligat al món del vi és una activitat que es va desenvolupant durant l'any i que, per tant, no es notarà ni un increment ni una baixada puntual, sinó que serà de forma global, no? De totes formes, per les notícies que tenim, per les percepcions, pels sondejos, jo crec que estem arribant en un moment en el que poden començar a apuntar, no sé si brots verds, però sí petites esperances, no? I nosaltres, vull dir, des de les polítiques de mesures de l'Estat, jo crec que s'està contribuint fermament amb això, dinamitzant l'economia amb els propis empresaris i amb mesures dirigides a la població, no? Aquesta és una feina que hem de fer tots plegats, no només des del govern.
Vostè va ser regidora de Promoció, Turisme i Comerç a l'Ajuntament de Reus. Per la seva experiència en aquest àmbit, com veu el desenvolupament econòmic del Priorat a partir del sector del vi com a punta de llança d'altres sectors com podrien ser, per exemple, el turisme?
Jo crec que la clau de la dinamització turística en aquest territori i amb tots és, primer que tot, tindre un bon producte. Això, o sigui, tu pots anar a vendre fum i dures dos dies al mercat turístic, no? L'important és tindre un bon producte darrere i aquí, i a més que sigui singular, això al Priorat és claríssim, no? Vull dir, a l'entorn del món del vi es pot crear tot un producte turístic que va molt més enllà de la copa de vi, diguem, no? Però que ha de néixer o ha de partir d'aquest producte, que és un producte de primeríssima qualitat, reconegut arreu del món, perquè ara amb aquestes botegues ens parlaven del mercat nord-americà, però els alemanys és un sector turístic que va molt pel tema de la natura i del vi, tots els sectors, no? Però en aquest cas singularitzar-se moltíssim i després ser capaç de complementar-se amb altres productes del territori, eh? Jo sóc de les que es creuen molt el tema dels pactes i les aliances territorials per tirar endavant, eh? No tancar-nos amb autarquies des del punt de vista que sigui, tant se val turístic com econòmic, sinó que crear aliances territorials i ser capaços de complementar el producte. Però està clar que al Priorat hem de partir del vi d'una forma clara. El producte és de primeríssima qualitat i val la pena fer-ho.
Si s'acaba apostant pel turisme, com creu que podria afectar la instal·lació del magatzem de residus nuclears d'Ascó?
Jo crec que aquest és un debat que s'ha de fer d'una forma serena en el territori des del punt de vista dels llocs d'ocupació i de les oportunitats, i per una banda oportunitats i amenaces que un equipament d'aquest tipus pot comportar en un territori, no? No oblidem que som una de les 5 províncies nuclears de l'Estat espanyol, de les 5, i nosaltres tenim 3 reactors nuclears. Els residus ja els tenim aquí. O sigui, el tema nuclear ja el tenim aquí. El tema del magatzem, jo crec que és un tema que l'Estat ha iniciat com a responsabilitat davant també dels ciutadans i davant d'un sector que és el sector energètic, que en aquest moment aquesta producció genera uns residus i que de forma responsable aquests residus s'han d'emmagatzemar d'una forma o altra i a més d'una forma correcta. No em ficaré amb l'emplaçament. Jo crec que Ascó ha fet els processos i els passos administrativament amb tota la correcció i amb tota la legalitat, però evidentment que hi ha hagut una manifestació molt ferma per part del Parlament de que no hi ha un consens territorial i que per tant un equipament com aquest ha de tindre aquest consens territorial, no? Per tant, hem de valorar una mica tots aquests temes que estan damunt de la taula i fer un debat serè a l'entorn d'aquesta infraestructura.
Parlava també vostè una mica del tema del paisatge. Suposo que sabrà que el Priorat ha presentat una candidatura per a ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Un dels filtres que ha de passar aquesta candidatura és que l'Estat l'inclogui dintre de la seva llista de propostes. Es veu fent una miqueta de pressió allà on toqui per reforçar aquesta candidatura?
I tant que sí, farem el que sigui necessari, no? No només com a prioratina, sinó perquè realment, diguem que que aquest entorn, i ara ho comentàvem pujant, no?, de la zona de Capçanes, i l'entorn realment s'ho val, i aquesta terra està fent esforços molt importants per tirar endavant, no? Qualsevol segell, qualsevol garantia de qualitat amb aquest entorn, jo crec que pot ajudar moltíssim al seu desenvolupament, que està ja iniciat d'una forma molt clara, eh? Ja no parlem del priorat de fa 20 anys, parlem d'un priorat que ha sabut posicionar-se molt bé i que crec que sap molt bé on va, no? Per tant, per part del govern de l'Estat, suport en aquells temes que sigui necessari, faltaria més.
I de la candidatura de l'Estatut, té alguna cosa a comentar? Ho dic perquè sembla que aquest càsting que està passant sigui interminable.
Home, jo crec que tots els catalans estem molt pendents d'aquest tema, no? I que nosaltres, sobretot els que estem, diguem, una miqueta relacionats amb Madrid, ens sentim una miqueta com corresponsables de totes les gestions que s'estan duent a terme. Jo crec que aquí el debat important entre el PSOE i el PSC, que són en aquest moment dos forces, doncs, que el president Montilla jo crec que ha liderat molt bé tot el tema del tribunal i que està portant molt bé tot perquè tiri endavant el tema de l'Estatut. Jo crec que des de Catalunya s'han fet tots els passos que han sigut necessaris, i em consta que s'està parlant de forma molt intensa també amb el govern per poder tirar endavant això de la forma més òptima possible, com esperem els catalans, eh? Un estatut que hem votat, que volem, i que evidentment no oblidem que és un partit polític, el PP, el que ha posat, diguem, totes aquestes traves, no? Si tot aquest recurs d'inconstitucionalitat no s'hagués tirat endavant, ara no estaríem on estem.
Mentrestant, canviant una miqueta de tema, i a l'espera de que tot això es resolgui, la societat civil catalana va expressant de moment la seva opinió sobre la nació catalana a través d'uns referèndums. Al Priorat se n'han celebrat ja 9 i ara es preparen a Ulldemolins i a Falset. Quina opinió li mereixen aquestes consultes populars?
De molt de respecte. Molt de respecte. Perquè és una manifestació popular, és una manifestació d'un sentir de la gent de Catalunya, i que per tant l'he de respectar, faltaria més, i més des d'una institució com la nostra, no? Hi ha alguns punts en els quals jo, la meva visió és diferent, perquè jo no comparteixo alguns punts de les persones que expressen aquesta ideologia independentista. Jo em crec i tinc per la meva formació, vull dir, molt assumit el tema de l'Estat federal, l'Espanya de les autonomies, i jo crec que el meu camí va molt enfocat cap aquí, evidentment partint d'una bona política de finançament, partint de molts temes que probablement en aquest moment encara no tenim resolts i que hem de continuar treballant, no? Però sense dubte, qualsevol manifestació que aglutini la població amb un sentiment en comú, jo crec que des de totes les institucions l'hem de tenir molt en compte i sobretot l'hem de respectar.
Doncs moltes gràcies, senyora Pallarès, per haver inclòs Ràdio Falset en la seva visita al Priorat, que acabi de tenir una bona estada, encara que sigui una mica per feina. Gràcies de nou.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per deixar-me compartir aquesta estona.
Ahir es va constituir formalment la Comissió Ciutadana que ha de tirar endavant a Falset una consulta sobre la independència de Catalunya el proper 20 de juny. Sota l'aixopluc legal del Centre d'Estudis Falsetans, Falset decideix i es proposa aconseguir la màxima participació possible en termes de vots emesos. Escoltem Àlex Oteues, membre de Falset Decideix.
Tenim esperances de que sí, que vinguin més gent a participar en aquesta consulta, perquè creiem que és important que vinguin i que ens ajudin i tirar endavant això fins al dia 20 de juny i aconseguir la màxima participació possible, que és l'objectiu principal.
Per la seva part, Anton Vidal, president del Centre d'Estudis Falsetans, valorava la resposta de la gent a l'assemblea.
Bé, és una resposta que en principi ja vam comptar de fer-ho aquí a l'Ajuntament, perquè doncs, bueno, suposo que doncs, ha quedat bastant ple, i per tant doncs, és una resposta positiva.
Després de l'assemblea d'ahir, la comissió ha manifestat que es posarà a treballar immediatament. De moment, entre les primeres mesures, ha creat un blog a internet, falsetdecideix.blogspot.com, que ha de servir per informar de les actuacions que es duran a terme. El govern de la Generalitat va autoritzar aquesta setmana la constitució de consorcis per impulsar 16 àrees residencials estratègiques, el que es coneix com a àrees. Entre aquestes s'hi troba l'àrea de Sant Gregori, a Falset, que preveu la construcció de 229 habitatges lliures i 318 habitatges protegits. El març de 2009, quan el govern va aprovar definitivament el planejament de les 68 noves àrees de Catalunya, Incasòl i els ajuntaments van iniciar els procediments per constituir aquests consorcis urbanístics, que podran impulsar directament la urbanització dels sectors o bé establir per conveni la seva gestió. Els ajuntaments són ara els encarregats d'elaborar els estatuts que regiran aquests consorcis, d'aprovar-los en ple i de sotmetre'ls a informació pública. Mentre que l'atur ha caigut a la demarcació de Tarragona, ho ha fet en 1.683 persones, al Priorat es manté la tendència a l'alça. L'increment de l'atur el passat mes d'abril va ser de 20 persones i situa el nombre d'aturats a la comarca en 540, dels quals 282 són homes i 252 són dones. Aquesta xifra es pot considerar preocupant si es té en compte que en el mateix període de l'any anterior hi havia 115 aturats menys. Els serveis i la indústria suposen el 68% de l'atur de la comarca, força per sobre de la construcció, l'agricultura i el col·lectiu sense ocupació prèvia. A més, hi ha una altra dada significativa. Mentre que la davallada a la província de Tarragona s'ha degut a la generació de treball en els serveis, al Priorat aquest sector és el que ha experimentat l'augment més considerable. Que la meitat de la població està influenciada per la gastronomia i el vi a l'hora de triar la seva destinació, que les recomanacions dels amics són les que més pesen i que cal complementar, entre altres, l'oferta familiar, són algunes de les conclusions de l'estudi sobre enoturisme que va presentar l'Associació País del Vi. Sobre quin és l'estat de l'enoturisme a les comarques de Tarragona, Lluís Pujol, gerent de l'associació, afirmava que està mal equilibrat, tot i que la zona Priorat i Montsant és de les més ben treballades.
L'enoturisme es troba en una fase molt avançada. El que passa és que hi ha cellers, hi ha zones que es treballen molt bé, hi ha zones que tot just estan començant. És a dir, no és un problema de que no hi hagi enoturisme, sinó que està molt mal equilibrat, està molt mal repartit a nivell de territori. I encara el que seria Priorat i Montsant és una de les zones millor treballades i més desenvolupades dins del que seria comarques de Tarragona, perquè la resta de comarques els hi costa una mica més.
País del Vi està formada per les cambres de comerç de Reus, Valls i Tortosa i les denominacions d'origen Montsant, Priorat, Conca de Barberà, Terra Alta i Tarragona. El treball conjunt entre tots aquests ens, treball que gestiona País del Vi, és per Lluís Pujol millor per tirar endavant les diferents iniciatives, sense que això vulgui dir homogeneïtzar l'oferta.
Cal que s'uneixin no per vendre el producte totes juntes, sinó per treballar tots junts. La idea de País del Vi és que si ens posem a treballar tota la província de Tarragona junta, des del punt de vista de gestió de producte, de posar-nos d'acord, de veure les potencialitats, això és molt millor que anar cadascú per la seva banda. Una altra cosa diferent és que després dels productes que es venguin, que es promocionin, cada producte serà diferent i cada producte anirà dirigit en funció de l'època de l'any, en funció de les característiques del producte, anirà dirigit a un públic diferent, a un client d'un tipus o d'un altre. És a dir, no barrejarem Priorat amb Montsant, amb Conca, perquè són productes diferents, són propostes diferents, però a l'hora de treballar tots junts, a l'hora de crear un paraigües conjunt, té molt sentit, té tot el sentit del món treballar plegats.
País del Vi té l'oficina tècnica al Parc Tecnològic de Turisme i Oci de la Rovira i Virgili i un dels seus projectes més immediats és la creació d'una pàgina web. El Priorat és, juntament amb la Terra Alta, la comarca de la província de Tarragona amb menys llars amb ordinador i menys connexions a internet. Això és el que es desprèn de l'estudi de l'Organisme Autònom per a la Societat de la Informació, OASI, que depèn de la Diputació de Tarragona. Només el 62% de les llars del Priorat disposen d'ordinador, quan la mitjana a la província és del 76%. Pel que fa a la connectivitat a la xarxa, només el 60% de les llars de la comarca disposen de connexió a internet, 10 punts per sota de la mitjana de la demarcació. Amb tot, les dades al conjunt de la província de Tarragona no són dolentes. Tant el nombre d'ordinadors com les connexions a internet han experimentat una tendència a l'alça. Pel que fa als hàbits de consum, 3/4 dels usuaris d'internet s'hi connecten cada dia, bàsicament per buscar informació i consultar el correu, tot i que cada cop tenen més presència a les xarxes socials. Finalment, si ens atenem a la relació edat-ús d'internet, observem que aquest ús s'incrementa en totes les franges d'edat. No obstant, a major edat de l'usuari, menys consum. De fet, per sobre dels 69 anys, només un 10% de les persones es connecta a la xarxa. No sabem si ajudarà a millorar les dades d'ús d'internet a la comarca. El fet és que el Departament de Governació i Administracions Públiques ha activat a Cabassers una estació base que donarà accés de banda ampla a internet. També a Porrera s'ha instal·lat una nova torre de telecomunicacions, en aquest cas per donar servei de TDT a tot el poble. Aquesta instal·lació s'inclou en el pla Priorat Connecta, que suposa una inversió de 4 milions d'euros fins al 2010 i un total de 60 actuacions per dotar de telefonia mòbil, internet de banda ampla i TDT diferents municipis de la comarca. I de les noves tecnologies passem al medi ambient. El teu oli ens mou és la campanya per a la recollida selectiva de l'oli domèstic que ha posat en marxa la Diputació de Tarragona. L'objectiu és sensibilitzar la població dels perills per al medi ambient que els olis usats generen, ja que contaminen l'aigua i els sòls, però també promoure la valorització de l'oli domèstic usat com a biocombustible. La primera fase de la campanya, amb un pressupost de 30.000 euros, arribarà als ajuntaments i consells comarcals del Priorat, la Conca de Barberà, el Baix Camp i l'Alt Camp. La Diputació facilitarà gratuïtament contenidors mòbils específics als ens que ho sol·licitin i embuts als particulars. A més, aquesta iniciativa oferirà assessorament i suport logístic. A partir d'aquesta setmana, els ajuntaments i consells comarcals tenen 2 mesos per gestionar la seva adhesió a la campanya. Avui, a les 6 de la tarda, es lliuren els premis de la 33a edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. Al voltant de 140 obres optaran als 6 premis, entre ordinaris i extraordinaris, que es lliuraran. Trobar el finançament necessari per dotar econòmicament aquests guardons és el principal problema que es presenta a l'hora de tirar endavant el certamen. Escoltem Joaquim Perí, president del Centre Cultural i Recreatiu La Unió, entitat organitzadora dels Jocs Florals de Torroja.
La part econòmica és la part més delicada que en aquests moments dels Jocs Florals. La lluita que hi ha constantment per mantindre'ls en quant a quantitat de diners necessari és un treball esgotador per a poder aconseguir no sé el temps que podrem seguir. Això és la veritat, però de moment ho estem aguantant amb els treballs i esforços perquè m'ho sap greu que això es perdi.
Recordem les 6 categories a concurs. Pel que fa als premis ordinaris, s'entregaran el Premi Flor Natural a la millor obra de poesia amorosa, l'Englantina d'Or a la millor obra en vers sobre la pàtria catalana i el Viola d'Or i Argent, el millor poemari que tracti la fe i l'espiritualitat. Pel que fa als premis extraordinaris, es lliurarà el Premi Marcel Sentís a la millor narració breu, el Jaume Ardèvol i Cabré a la millor recerca històrica en l'àmbit de les comarques de Tarragona i el Montsant, que es divideix en 2 categories, dels 8 als 11 anys i dels 12 als 16 anys, i que premia la millor poesia o narració curta. Seguim parlant de poesia perquè cada cop són més les obres literàries relacionades amb el Priorat, ja sigui per la temàtica o pels propis autors. Avui ens fem ressò del primer llibre de Fe Ferrer, una escriptora amb una forta vinculació amb Cabassers que acaba de publicar Alquímia d'aigua. La mateixa autora ens definia el seu primer treball publicat.
És un llibre que parla dels sentiments i llavors va dividit en petits capítols de 2 poemes cada un i cada un té el nom d'una forma d'aigua, diguem, la bombolla, la tempesta, la pluja, i llavors es fa semblar una forma d'aigua amb un sentiment.
Alquimia d'aigua ha estat publicat per Omicron. Tots els divendres de maig la Biblioteca Salvador Estremifà de Falset proposa escapades de la mà de l'experiència de diferents viatges de la comarca. Ahir les destinacions van ser Austràlia i Nova Zelanda. Els propers divendres, i per aquest ordre, seran l'Àfrica Negra, Nicaragua i l'Índia i el Nepal. D'altra banda, la biblioteca ha posat en marxa un web perquè els usuaris puguin organitzar les seves vacances. Hi trobaran un llistat d'agències, destinacions, guies, mapes, revistes, DVDs i altres informacions d'interès. De l'esperit d'aquesta proposta i del web, i també d'altres recursos i iniciatives en matèria de viatges, ens en parla la directora de la biblioteca, Montse Bartolomé.
De cara a les vacances vam estar pensant què podíem fer, perquè ens agrada que una mica la biblioteca estigui una mica al dia de tot el que va passant. Com que és l'època en què la gent se prepara les vacances, vam pensar d'ajuntar una mica de recursos, perquè la gent pogués tenir diferents llocs on mirar o triar. A la biblioteca hi ha molts llibres de viatges, tenim moltes revistes, hi ha alguns reportatges audiovisuals, i llavors vam pensar de crear també una pàgina web. Hem fet una pàgina web que es diu guiesdefalset.webnode.com, on hi ha una mica recursos per a l'hora de programar el viatge.
Donem pas ara a la informació esportiva que ens porta cada dissabte Jordi Perelló.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu juga demà a les 11:30 al terreny del Tarragona. És el quart partit abans no s'abaixi el teló de la segona territorial, un partit entre el Tarragona i el Falset Esportiu totalment intrascendent per un i per altre equip que no juguen res fins aquí s'estanqui el campionat de la segona territorial, a manca tal com dient de 4 partits perquè s'acabi la segona territorial. Recordem un Falset Esportiu que ve de perdre el passat cap de setmana aquí a casa al Nou Domènec Aragonès per 1-2 front l'Hospitalet. Això sí, el lloc del Falset Esportiu, l'11 lloc a la classificació, no varia res de res. Un grup més avall, el Porreia Unió Esportiva, empatava el passat cap de setmana a 2 al seu camp d'esports front al Montroig. El partit es va acabar i el campionat també va finalitzar el passat cap de setmana. La tercera regional va tancar portes amb un Porreia Unió Esportiva que va acabar el campionat al penúltim lloc de la classificació amb 21 punts. Pel que respecta al món del futbol sala, el Predell Futbol Sala perdia per 6-5 amb el derbi intercomarcal a Móra d'Ebre, un 6-5 però que fa que el Pradell Futbol Sala continuï a la zona mitja de la taula classificatòria. L'equip pradellenc que rep aquesta tarda a les 5 de la tarda, a les 17 hores, i el pavió d'esports de Falset l'equip del Camp Vicenç La Pineda. Un partit, si més no, important pel Pradell Futbol Sala de cara a poder aixecar el cap en aquestes 3 jornades que manquen també perquè s'acabi al món de la preferent catalana de Futbol Sala. I el que no se'n surt, malauradament, és el Futbol Club Cabassers. Amb els seus partits de playoff per pujar de categoria, els compta tots ells, tots els 8 partits que ha jugat en derrota malauradament. La darrera, el passat cap de setmana, perdia per 6-0 a la pista del Rapitenc. El Futbol Club Cabassers juga aquesta tarda a les 5 de la tarda a la pista poliesportiva de Cabassers, on rep l'equip del Finques Legna B de Reus. Un partit totalment intrascendent pel Cabassers, que ja s'ha despedit matemàticament ja de les seves opcions a poder pujar a la primera territorial del món del futbol sala. I acabem parlant dels esports aquí a Ràdio Falset del món del judo, ja que aquest cap de setmana els 7 representants del Club Judo Priorat a la selecció catalana infantil i cadet van participar el passat cap de setmana al Campionat d'Espanya que es va celebrar a Salamanca. Van obtenir uns resultats més que satisfactoris. En categoria infantil, Marc Castellà, amb menys de 42 quilos, va quedar classificat al primer. Ariana Escolà, amb menys de 44, com a cinquena classificada. Jordi Borrell, amb menys de 50 quilos, setè classificat. I Carla Montañez, amb menys de 40 quilos, va quedar classificat al 14 classificat de la classificació. Pel que respecta a la categoria cadet, Roger Domènech, amb menys de 50 quilos, va quedar al 9è classificat i Òscar Gómez, amb menys de 81 quilos, al 16è classificat. Aquests resultats es van celebrar el passat cap de setmana a Salamanca, que va ser una prova puntuable pel Campionat d'Espanya de judo. I fins aquí, doncs, els esports a Ràdio Falset. Ens retrobarem a les 2 del migdia, a les 14 hores, els esports aquí a Ràdio Falset. Avui amb una entrevista a Toni de l'Àguila, president del Porrera Unió Esportiva, on parlarem de la temporada que va finalitzar pel Porrera Unió Esportiva el passat cap de setmana. Serà, doncs, fins aquí una estona, serà fins aleshores. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Moment ara d'escoltar la previsió meteorològica que ens presenta l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per la inestabilitat, una inestabilitat que ens ha portat vents del nord, pluges bastant abundants, amb quantitats molt importants, i també les temperatures baixes, gairebé invernals en alguns moments. La situació pel que queda cap de setmana i pels propers dies de la setmana vinent és que aquesta inestabilitat que hem tingut durant la setmana es tornarà a refermar i, per tant, les pluges, els xafs i alguna tempesta seran la nota dominant en petites pauses de bon temps, però no, de no massa durada. Una situació, doncs, caracteritzada per la variabilitat, molt pròpia del mes de maig, en què les pluges són freqüents i, com diu, al maig cada dia un raig. I en quant a efemèrides, hem de destacar que el dia d'avui, però de l'any 1585, a Tarragona es feien pregàries demanant la pluja.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. El repàs a l'actualitat comarcal torna dimarts amb els butlletins. Us ha acompanyat Alfonso Reig. Com sempre, gràcies per la vostra atenció i no deixeu d'escoltar Ràdio Falset. Tot seguit, l'hora del vermut, la tertúlia conduïda per Jordi Soldevila. Que acabeu de passar un bon cap de setmana. Fins aviat.